Seguim endavant, temps de poliesportiu en aquesta nova edició del Temps de Descompte, temps que ens ha de dur a parlar de bàsquet. Una de freda i una de calenta, aquest podria ser el resum del que va fer el Club Bàsquet de Sitges aquesta darrera setmana. El passat dijous, en partit ajornat de la 25a jornada, victòria 81-65 davant el Vendrell. Dissabte, però, la freda, la derrota contundent que va patir el conjunt sitgetà davant el Blue RCS per 76-96. Abans de tot plegat, però, repassem els marcadors d'aquesta 27a jornada del grup segon de Copa Catalunya. El ja esmentat Hotel Antemare, Club Bàsquet Sitges 76, Blue RCS 96, l'Artés 64, el Vendrell 65, Martorell 91, Grup Barna 86, la Torrassa 72, l'Hospitalet B 82, el Verd Disseny Cebium 77, Castellbisbal 80, Ramon Llull 88, Viladecans 91, Club Natació Tàrrega 59, Gavà 65 i Reus Ploms 66, Bàsquet Sant Boi 64. Vol dir això que després d'aquesta jornada número 27, en falten 3 encara, el Castellbisbal i el Viladecans Sant Gabriel continuen el seu frec a frec particular per ser la temporada vinent a Lliga EVA. Recordem, només els dos primers classificats disputaran les fases d'ascens a Lliga EVA. Els Sitges, per la seva banda, com els dèiem, una de freda i una de calenta. El passat dijous va guanyar de forma clara davant el Vendrell, partit ajornat de la 25a jornada, 81-65, però el passat dissabte derrota contundent en excés. Però el Blue RCS, que venia en situació molt delicada, es va acabar enduent la victòria per 76-96. I és que ja ens ho deia ara fa tot just una setmana el president de l'entitat, Pau Simó. L'objectiu de l'equip, ara per ara, és el de poder acabar el millor possible aquesta temporada i consolidar la tercera posició. Hores d'ara, el Sitges és tercer amb 17 victòries, 10 derrotes, les mateixes que l'Artés. Per tant, una nova cita aquest proper dissabte per refermar aquesta tercera posició, on, recordem, a partir de les 6 de la tarda, el Sitges rebrà la visita del Tàrrega. Molt bé pels juniors i els sèniors, com aquell que diu, pràcticament de vacances en aquesta última jornada basquetbolística. El sènior B de tercera catalana va perdre 61-75 davant el Pare Manyanet. Bons resultats, però, com dèiem, pel que fa als dos juniors. El júnior A es va endur la victòria d'una forma contundent i aclaparadora. 104-57 va guanyar el júnior A, derrotant l'Estonac, mentre que el júnior B es va imposar, més just en aquest cas, 53-42 al Club Bàsquet Tarragona. Deixem el món del bàsquet, parlem de golf. Gran inici de temporada per part del golfista sitgetà Xavier Guzmán després d'una sisena posició al Peugeot Tour El Escorpión a València. Aquest passat cap de setmana va signar una targeta final de menys 9 cops després de 3 jornades d'infart que el van dur a la segona posició del torneig del Club de Golf Empordà. Aquest magnífic resultat col·loca en Xavier Guzmán a la quarta posició del circuit internacional Alps Tour de Golf i al segon lloc del rànquing del circuit nacional Peugeot Tour. La propera cita, recordem, serà Àustria, del 29 d'abril al 2 de maig, on en Xavier lluitarà una vegada més pel triomf. Esperem, doncs, aquesta bona trajectòria del golfista sitgetà. Amb aquesta notícia posem punt i final a aquest bloc poliesportiu. De 15 instants, tota l'actualitat del Club Patí Sitges, l'empat a 3 que va aconseguir l'equip de Javi Navarrete el passat dissabte davant el Monjos.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
Vinga, doncs, seguim endavant en aquesta nova edició del Temps de Descompte. Temps per parlar d'hoquei, per fer un repàs a la Primera Nacional Espanyola, jornada número 23. I ara és qüestió de veure, segons com es pugui o es vulgui, el got mig ple o mig buit. Ens estem referint a l'actual situació del Club Patí Sitges, que després de l'empat a 3 el passat dissabte davant el Monjos, doncs, bé, a nivell de classificació, doncs, queda quart per la cua, però, clar, les distàncies comencen a ser ja una miqueta importants. Aleix, molt bona tarda.
Bona tarda, Pitu.
Com tens el cos?
Bueno, una mica com has dit tu, per una part... contents, perquè, a veure, malgrat fos un empat, el partit va ser un partit maco i que jo crec personalment que el Sitges podia haver guanyat i que tindria que es mereixia haver guanyat. I per una altra banda, clar, veus que la dinàmica continua sent positiva, però que de les distàncies, mica en mica, es van eixamplant i ara arriba un tram final que amb partits molt durs i que serà complicat treure victòries. Per tant, mig-mig, és una sensació que bueno, que jo ja afirmava abans de començar la temporada. Estar lluitant a aquestes altures de la temporada per l'objectiu, jo crec que ja ens podem donar per satisfets i l'únic que ens queda és anar a intentar rescar el que es pugui o guanyar, perquè mai se sap, a voltregar. I bueno, serà difícil, però res és impossible.
S'ha d'anar o s'ha d'intentar guanyar a Voltregà, però amb l'afegit... que l'equip no estarà complert. Això és important remarcar-ho i saber-ho.
Sí, sí, està clar, està clar.
Què passa, Aleix?
Bueno, que tenim l'inconvenient aquest de que se celebren els campionats juniors de Catalunya i és això que ara, a veure, encara del tot no se sap, però no sé, potser tindrem que reforçar l'equip amb algú de la segona catalana o també amb el que puguem, perquè, clar... És això que diem, sempre el hockey funciona així, saps? I sempre et fiquen qualsevol excusa. Aquesta vegada diuen que com no és competició espanyola, pues, ajo y agua. Uh-huh. Però bueno, són coses que succeeixen.
És a dir, el club entén que ha intentat que els partits no coincideixin.
Clar, i el club sempre fins a última hora s'estan intentant movent per canviar aquesta situació, però bueno, si no...
Pot revertir la situació o creieu que no hi ha marxa
enrere? No et sabria dir ara una resposta perquè això és tan complex i ja sabem com funciona tot això que...
Com un jeroglífic, no?
Puc dir una cosa i pot acabar passant una altra, o sigui que no...
En fi, doncs, vist així...
Complicat,
clar, perquè...
Més com a Voltregà som els...
D'entrada ja és difícil anar a Voltregà amb tot.
I a més som Vila Germana de Sitges, o sigui que encara ens rebran amb més carinyo.
Toni,
jo estava sensacions. Estava escoltant i a més no ho entenc, perquè aquí s'ha fet el canvi d'horari dues vegades per equips que van andar de fora.
Sí, però estem parlant de dues competicions diferents, no?
Sí.
Aquí sí. estem tractant de...
Clar, estem tractant de competicions que gestiona la Federació Catalana.
No, però la competició que juguem amb el Voltregà és la mateixa, és la Primera Nacional.
Sí, però estic parlant del júnior, té que jugar els campionats de Catalunya.
Sí.
I és fàcil que organitza...
I el Voltregà no pot ajornar el partit divendres?
Ah, aquesta seria una altra via, correcte.
Clar, l'ha mirat el club, això?
Això es pot, però...
Però l'ha mirat el club?
Sí, depèn del Voltregà, però això es pot...
Perquè, a veure, m'imagino que els campionats de Catalunya, de juniors, juguen el dissabte i diumenge, no?
I divendres.
Divendres, però teniu l'horari.
Sí, bueno, però fins al dijous que es fa el sorteig definitiu no se sap.
Clar.
Se sap els horaris, però és com diria, com una Copa del Rei de bàsquet, per exemple, que potser es fa sorteig el dijous abans del partit. I...
És a dir, el júnior del Patí Sitges podria jugar divendres?
No, a veure, tots juguen divendres, però clar, no se sap potser si jugarà divendres a les 7 de la tarda o a les 5 de la tarda, m'entens? I clar, depenent del que passi divendres, o jugaràs dissabte a tal hora o a tal hora.
D'acord.
On es juga?
A Mollerussa.
Uf, aquí al costat, com
que diu. De banda.
Sí.
Una Voltregà, l'altra
Mollerussa. A veure, el problema està, depèn del Voltregà, aquesta opció que ha dit el Toni, però ja sabem que el Voltregà té de president qui té. I tenint els antecedents, les coses s'han de dir clares. No
pinta bé.
No pinta bé. I...
Bueno, però se té que intentar.
No, s'intentant. Ja t'ho dic jo que s'ha intentat, però...
Perquè no se sap mai, a millor que tu penses que anirà malament, va bé.
L'Aleix assenteix amb el cap.
I... A veure, no, però jo coneixo tot, no com va ara, però com havia anat abans, i les coses abans se tenen que mirar. De tota manera, Voltregà és un partit difícil, però si se va tot l'equip, jo no sé si és difícil o no, perquè aquest partit sí que està més acostumat a treure punts a pista contrària i complicades que no a casa.
No, si fem una anàlisi ara de tota la temporada, està clar que el Sitges, davant de les adversitats, a lo millor és on ha tret més punts, però clar, estem parlant que el Voltregà també s'estarà jugant l'ascens i que, com diem sempre, és un equip que ha de pujar sí o sí. Bueno,
la situació és aquesta.
És aquesta.
Si hi ha canvis o no, ja els comentarem, però en principi la cosa
no pinta
massa bé. Una jornada, la número 23, que ens deixa alguns resultats molt interessants, com per exemple el fet que el Sant Feliu va guanyar 4-2 al Sant Antonio i el conjunt de Sant Feliu de Codines es col·loca segon. Atenció, perquè aquesta victòria el col·loca, repeteixo, segon, i fa que el Sant Antonio baixi fins a la quarta posició. És a dir, el Voltregà mana la classificació, 47 punts, 45 del Sant Feliu, el Vendrell tercer amb 44 i 43, com dèiem, el Sant Antonio de Pamplona. Ja 4 punts queda el Cerdanyola, que és cinquè. Una miqueta entre aquests 4 equips estan aquestes dues places d'ascens.
Està ajustadíssim, això.
Molt ajustat. I si ajustat està dalt, ara ho anava a dir, a baix, tret del Bigostí, que ho dèiem divendres passat, i el Centro Asturiano, que està també amb 14 punts, la resta en Raspeig 22, Sitges 25, Mataró 28, que seran probablement 31, si, com explicàvem divendres, acabem doncs de resoldre aquesta qüestió del Comitè Espanyol de Disciplina Esportiva, pendent encara aquest partit entre el Mataró i el Bigostic.
El
partit de mai acabar. Com deia, el Mataró 28, amb possibilitat de que siguin 31, el Areces amb 29, el Covendas amb 30, en fi. L'empat de dissabte s'ha d'entendre com un pas enrere?
Pas enrere, si mires els núvols mai enganyen, i està clar que es pot considerar un pas enrere. Però qui va veure el partit, jo anava sentint comentaris, per exemple, de l'entrenador dels Monges al final del partit, que parlava amb alguns jugadors, que deia que jugant així semblava mentida que un equip com el Sitges estigués on estigués, perquè, a veure, el Sitges jo crec que va jugar un partit molt complet. Cert que va tenir el partit a les mans, però a mi sincerament els jugadors no em van decebre, i jo crec que és aquell partit que ho van donar tot, i que si la pilota no va voler entrar, és que no va voler entrar, perquè jo recordo que el Sitges se'n va anar al descans amb un
2-1. 2-1, sí. La clau potser la trobem...
La clau potser és al principi de la segona part aquí.
És que només començar ells marquen l'empat a 2.
Però és que no van ser ni 5 segons, me sembla, van ser 4 segons de xut.
Sí, va ser...
Jo crec que la clau no, però va ser, hòstia, allò que dius... Aquí et marca una miqueta la... la d'allò. Però bueno, és el que hi ha.
Toni.
Sí, no, jo estic bastant d'acord. El Patí Sitges va jugar molt bé. Jo crec que... I a més va tenir un parell de boles de gol ja l'últim instant. El que passa que si al principi no havia estat acertat el de Moya, sí que el va estar acertat al final.
Va anar menys a més.
I va aturar pilotes, boles complicades, no? Quan se va menjar alguna que era més fàcil d'aturar, no? A veure, jo trobo molt correcte l'empat a 3 del Patí Sitges, perquè en tot moment va crear perill i va posar un joc agressiu i ràpid.
En altres circumstàncies potser l'empat seria bo,
sí, el que
però
passa,
jugant el que s'està jugant, clar, i les circumstàncies actuals, clar, són les que manen, i l'equip ara, clar, cada cop que empata deixa de sumar 2 punts.
Clar, sí.
I a més, el problema és que estava jugant amb un equip que ha anat de menys a més, i que, escolta, perquè s'acaba la competició, si no aquest Monjos,
acaba pujant,
perquè ha anat, va com un coet, no? I a més, a veure, les circumstàncies de tot me va agradar, no? Perquè el Monjos va saber afrontar bé el seu partit, va saber dosificar els jugadors amb pes, perquè tant el Bridge com el...
El Varias.
Com el Varia. Doncs en seu moment va estar assentats i tot això, i els que entenen amb aquests jugadors, doncs, no ho fan del tot malament. Jo penso que té un bon equip al Monjo. Me va agradar el Sitges, el que passa que, clar, un punt és molt poc. I ara es té que anar a sumar a Voltregà, i si sobre n'hi ha totes aquestes dificultats per anar a Voltregà, ja la cosa es complica.
Doncs senyors, fem una aturada per escoltar Xavi Navarrete, les impressions de l'entrenador del Club Betis Sitges després d'acabar aquest maig, al final, com dèiem, empat a 3 entre Sitges i Monjos.
Bueno, crec que hem fet un bon partit. Ho hem donat, bueno, en línies generals hem fet un bon partit en defensa, en atac, hem arribat moltes vegades a porteria. La intenció era guanyar el partit perquè necessitem els 3 punts sí o sí. I bueno, no ha pogut ser, amb un empat, ens hem de conformar amb un empat que sap a poc, perquè crec que hem merescut inclús a l'última part del partit poguem-nos emportar el partit per les ocasions que hem tingut. Però bueno, hem rebut avui a un equip que de la primera volta a la segona no té res que veure, és un equip molt més ferm, ha recuperat jugadors molt importants i la seva classificació ho demostra, no? Bueno, no estem contents perquè jugant a casa necessitàvem avui els 3 punts, però dintre de lo dolent, puntuar és bo i pensar ja de cara a la setmana que ve, no?
Mm-hmm. Avui s'ha fet potser el més difícil. Aquí sempre quan s'encaixa un gol a principi costa molt de remuntar. Avui s'ha capgirat el marcador i fins i tot el Sitges ha controlat molt el partit, gairebé fins a l'últim.
Bueno, crec que des del principi hem sortit a intentar imposar el nostre joc, intentar també no cometre masses faltes perquè sabem que és un equip que amb les faltes directes té un tant per cent molt alt de i les aprofita i fa molts gols d'aquest tipus, i hem sigut capaços de tota la primera part acabar amb dues faltes personals en defensa, amb la qual en defensa estàvem treballant bé. Hem sortit a, com et deia abans, a imposar el nostre joc, intentar oferir el millor del nostre atac i ser ofensius per anar a cara a porteria i crear ocasions de gols. Però bueno, tot i així hem començat perdent amb un xut exterior que l'ha tocat algú i ha entrat, i hem sigut capaços, sí que és veritat, de no baixar els braços i seguir lluitant i treballant, amb la qual hem pogut remuntar la primera part i hem pogut marxar al vestidor amb un 2-1. No?
S'ha tingut el partit en els últims instants, dos boles clares de gol, que l'ha aturat de molla.
Sí, havíem parlat abans de començar i durant la setmana que és un equip que els jugadors que tenen són gairebé tots molt veteranos i que havíem d'aguantar sobretot la primera part i intentar que el ritme sigués el més alt possible per tal que al final del partit ells arribessin una mica cansats. Crec que s'ha vist que ha estat així i això ha fet que nosaltres al final del partit d'oportunitats bastant clares que al final no han entrat, però que si haguessin entrat doncs haguessin guanyat el partit, no? Estava pensat així, però a vegades doncs la pilota entra, a vegades no, i avui les ocasions que hem tingut els 5-6 minuts finals del partit doncs no, entre l'encert de l'equip del porter de l'equip contrari i el desencert nostre, doncs avui no ha entrat i ens hem de conformar amb aquest empat. Ah, bueno, tot i que no ens agrada, pues, un punt sumar és bo, no?
Teníem una final a casa, s'ha empatat, s'ha aconseguit un punt, però això no s'atura, i ara una altra final més, en aquest cas al camp del líder, a Voltregà.
Sí, la setmana que ve pues, anem a Voltregà, una pista molt difícil de puntuar, però bueno, nosaltres anirem amb totes les ganes i il·lusions de poder-ho fer. Treballem durant la setmana i esperant aquest partit com si fos una final, perquè d'aquí al final la Lliga tot el que ens queda ha de ser una final si volem sortir d'on estem. No sé què els resultats de si ens acompanyen avui, no sé el que han fet els que estaven per sobre nostra. Estàvem a 2 punts de poder sortir del descens. La setmana que ve és vital, igual que les altres, si volem, ja et dic, sortir de la zona baixa i poder mantenir l'equip a la Nacional. No?
Quins càlculs feu fins a final de temporada?
Bueno, ara sabíem que estàvem a 2 punts de sortir del descens, que si guanyàvem i els altres pues, no sumaven, ja podíem inclús estar fora. El primer que necessitem és intentar la setmana que ve guanyar, i que els altres puguin sortir de la zona dels cinc últims, que són els que estaran en descens, i un cop això s'han d'intentar guanyar el màxim de punts. Igual que els rivals faran el mateix i la seva intenció serà aquesta, nosaltres no podem desaprofitar cap dels partits que ens queda, perquè si en perdem dos partits més, segurament estarem descendits, no? Llavors hem d'anar a Voltregà, podria ser un dels partits que es pot perdre perquè és una pista molt complicada, és el líder, però després només ens queda victòria si volem sortir d'on estem, no?
Entenent això, que el Voltregà és el líder i que doncs, tot el que fos sumar ja seria interessant, el proper partit a casa és això que comenta el Toni, no? Adquireix ja uns tints de final.
Sí, evidentment, d'aquí al final de temporada, tots els que queden, els partits que queden, els hem d'assumir com una final, perquè no ens queda una altra, o sigui, sumar. Si volem sortir d'on estem, hem de sumar. I els partits que ens queden han de ser finals. Finals perquè cada partit ens ho prendrem un, després l'altre, després l'altre, però com si fos una final perquè hem de sumar els 3 punts. Tot el que no sigui sumar els 3 punts, sabem que després serà molt difícil poder mantenir la categoria.
Aquestes eren les declaracions de Xavi Navarrete després d'aquest empat a 3 del dissabte davant el Monjos cap a Sant Hipòlit de Voltregà, com que aquí diu hi falta gent, tot i que, Aleix, la sensació, una miqueta el que dèiem a l'inici, no? És d'entrada difícil, perquè si no pots anar amb l'equip al complet, estem parlant que, i recordant constantment que aquest equip està format majoritàriament per jugadors júniors, que dona la circumstància que ara s'han de jugar les garrofes al Campionat de Catalunya. Clar, tot això...
Apreta.
Apreta molt. I justament quan ara entrem en la fase decisiva del campionat, i justament quan ara el calendari és quan més complicat.
Vaja, que,
és.
Que s'acumula tot. S'acumula tot i... Ley de Murphy. Uh-huh. S'acumula tot.
Toni.
Sí, no, això...
Què pensa vostè?
Que és complicat. Ara, a veure, té prioritat tot, no? Perquè el júnior s'està jugant al Campionat de Catalunya, però també té prioritat aquest equip si volem salvar la categoria, no? Si es vol salvar la categoria, sigui la pista de Voltregà, sigui la pista que sigui, es té que anar a guanyar partit. Home, jo estic convençut que els que aniran sortiran a la pista a jugar-se-la tot i a mirar de guanyar el partit. Però clar, evidentment, l'equip que està ja fet i l'equip que està treballat és l'equip que pràcticament veiem totes les setmanes i és l'equip que nosaltres voldríem veure allà, a la pista de Voltregà. M'agradaria molt que el Sitges se porti un bon resultat per aquí, d'una pista doncs, que per ell és fàcil sumar, perquè no sumen aquesta setmana, però poden sumar l'altra. En canvi, el Sitges és molt més car el fet de sumar, no? I està necessitat de punts. Però el que passa que sóc conscient de que la cosa doncs, és complicada, però escolta, si ha estat capaç de sumar en una altra pista és complicada, per què no pot sumar a la pista de Voltregà? De fet, l'any passat va estar a punt, i si no se va aconseguir ja sabem per què. Uh-huh. Doncs jo estic convençut que Patrici Sitges donarà la cara allà, però sempre i quan si se'n va amb l'equip que està rodat, l'equip que està treballat per a jugar a la competició.
Queden 7 finals.
Sí.
Després de Voltregà, ve aquí, si no m'erro... Alcobendas, pot ser?
Alcobendas. I em sembla que després, no sé si estic segur, però em sembla que anem a Vendrell. No tinc en mà el calendari, però...
Sí, bé, és igual, que és un calendari molt difícil.
No, que és un calendari molt difícil i que toca... Jo crec que dels rivals que estem en aquella zona, nosaltres som els que ens emportem la més bonita. Uh-huh. Però bueno, serà il·lusionant, tu. També treus, d'aquests moments treus...
Sí, coses bones.
Coses bones, tu. Sí, sí. Sempre s'ha d'anar amb aquesta actitud. Uh-huh.
Molt bé, doncs, amb actitud positiva, esperem bones notícies aquest cap de setmana. Serà difícil, però s'ha d'intentar. Aleix, moltíssimes gràcies.
Vinga, gràcies a tu, Pitu.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
Temps de futbol en aquesta nova edició del Temps de Descompte. Temps per repassar els resultats que ens deixa aquesta jornada número 28. D'entrada els comentem, els diem que no han estat bons resultats. Bones sensacions, per exemple, les que va oferir ahir la Unió Esportiva Sitges en un dels camps, ho hem de dir així, més difícils de la categoria. Bon partit dels homes de Manel Rodríguez, però a cap i la fi pèssim resultat, que és el que compta a hores d'ara, quan falten molt poquetes jornades, tantes com 6, per acabar amb el campionat. Podem dir allò tan tòpic que el futbol no fou just ahir amb la Unió Esportiva Sitges. Caldrà assegurar a partir d'ara, sobretot, els 9 punts d'aquí del municipal d'Aiguadols, els més imminents, els d'aquest proper diumenge, davant el Camp Clar tarragoní. I ahir a Aiguadols, Sobrense 3, Carmelo 3, i la sensació que es van escapar 2 punts. Ahir eren molt importants els 3 punts per al Sobrense. David Granados va errar un penal a falta de 3 minuts per acabar el partit, un penal que, d'haver-lo transformat, hauria suposat el 4-2, i el Carmelo va acabar empatant en el temps de descompte, tot just quan passaven 2 minuts. Atenció, perquè el Sobrense és ara quart per la cua i té un calendari, fa setmanes que ho venim recordant, molt, molt complicat. Acabarem el nostre temps de futbol repassant la jornada de futbol femení amb la victòria del sènior del Sobrense 3-1 aquí a Aiguadols davant el Pardinyes i també el grup 8è de la segona territorial. Nova derrota del Inter de Sitges, que va perdre 4-1 al camp del Vista Alegre B. El nostre primer punt d'atenció, però, és a la Blanca Subur, els resultats que ens ha de comentar d'aquí uns instants l'Albert Lluís. Albert, molt bona tarda.
Ah, bona tarda.
Per on comencem?
Bueno, doncs pues començarem pel juvenil A. FO 87-3, Blanca Subur 5. Una altra bona victòria fora que ens manté a les primeres posicions. Juvenil B, Blanca Subur 4, Segur de Calafell 0. Bon partit dels nanos, una bona primera part molt, molt ensupida, però la segona part van marcar 3 gols i es van despertar. Cadet A, Júnior 4, Blanca Subur 2. Partit molt igualat en un camp molt petit. La Blanca no ha pogut fer el seu joc i també l'àrbit ha estat molt caser. És igual, seguim segons. Cadet B, Sant Esteve Sarrovires 1, Blanca Subur 3. Bon partit del B, que amb aquesta nova victòria surt de la zona perillosa. Infantil A, Blanca Subur 10, Monopoli 1. El CUE no ha inquietat, el més mínim. La Blanca ha jugat i ha golejat a plaer. Infantil B, Blanca Subur 0, Base Calafell 7. Golejada d'un equip A i ben classificat, sense cap excusa de res. Infantil C, Santa Coloma de Caral 3, Blanca Subur 0. Aquí els nanos grans del Santa Coloma es van imposar sense problemes. Redevina, Blanca Subur 2, Base Calafell 1. Amb aquesta victòria i la derrota del líder, la Blanca queda empatada en el primer lloc. Avui ha sigut molt difícil i molt disputat. Alevin B, Blanca Subur 0, Prat 5. Res a fer contra un equip A, tercer classificat i que juguen molt bon futbol. Eren molt superiors. Alevin C, Ribes 5, Blanca Subur 2. Més potents en físic, els locals han sobretat el partit. Benjamin A, Blanca Subur 2, Vilanova 1. Partit molt igualat. La Blanca ha encertat més vegades amb la porta contrària i s'ha fet amb 3 punts molt importants. Benjamin B, Unió Esportiva Sitges 4, Blanca Subur 2. Després d'anar guanyant 0-2, la Blanca no ha sabut aguantar el ritme del partit i s'ha vingut a baix. Benjamin C, Unió Esportiva Sitges 1, Blanca Subur 1. Els més petitets han empatat en un partit contra els nanos més grans. Per últim, el 46, campionat local de Pinsbens, s'han jugat partits de seleccions, ja que tenen fins al 19 de juny, encara tenim temps per fer seleccions i partits de Copa.
Molt bé, doncs el 46è campionat local del Nou Pinsbens, encara en la seva fase de Copa, i en aquesta fase de seleccions, abans no arribem aquest 19 de juny, aquesta cloenda de temporada. Doncs, Albert, moltíssimes gràcies.
Hola.
Ens quedem amb aquests marcadors, sobretot aquest 3-5 del juvenil A al camp de l'EFO 87, sí. Un resultat fantàstic que el continua deixant, doncs, amb opcions, per què no dir-ho així?
Sí, bastantes.
I la derrota del cadet A, 4-2 al camp del júnior de Sant Cugat, malgrat tot, com ens deies, sí, aquest bueno. Cadet A segueix segon,
sí, sí.
I en totes les opcions del món.
Bueno.
Molt bé, Albert, moltíssimes bueno. gràcies, que vagi molt bé. Adéu-siau. Molt bé, doncs seguim endavant després de conèixer els marcadors de la Blanca Subur, moment ja de repassar la 28a jornada tant a preferent com a primera territorial. De quins instants, per tant, resultats, classificació i crònica d'ahir del Canyelles Sitges. I aquesta 28a jornada del grup segon de la territorial preferent ens deixa els següents marcadors. Roquetenc 3, Morell 0, Camp Clan 0, Vistalegre 5, Alcarràs 1, Olímpic Can Fatjó 1, Torreforta 3, Viladecans 0, Canyelles 2, Unió Esportiva Sitges 1, Pubilla Cases 2, Mollerussa 2, Martorell 2, Cervera 4, Horta 3, Sant Ildefons 0 i Cambrils 0, Alcatllà 2. L'Olímpic Can Fatjó continua manant a la classificació, primer amb 65 punts, l'Horta segon amb 57, el Vistalegre amb 53, 45 per Cervera i Pubilla Cases, 43 per Canyelles, 42 punts suma el Sant Ildefons, 40 pel Catllà, 37 al Carràs i Mollerussa, 36 per Torreforta. El Camp Clar, proper rival del Sitges, és 12è amb 35, 35 punts també pel Cambrils. El Sitges, que és 14è, 5è per la cua amb 32, 31 punts per en Roquetenc i Morell, 28 penúltim Viladecans en aquest grup segon de preferent i tanca la classificació al Martorell amb 6. Per tant, resumint, l'Olímpic Can Fatjó, el conjunt de Rubí, cada jornada que passa doncs, té més a prop el títol i l'ascens de categoria. Però atenció, perquè l'Horta no afluixa, sí que està amb 8 punts, i el Vistalegre tampoc afluixa. 6 punts consecutius ha sumat el conjunt de Castelldefels després de les dues victòries fora de casa. 0-1 va guanyar Aiguadols la setmana passada al Vistalegre i 0-5 va guanyar al camp del Camp Clar. Per tant, continua aquesta lluita, tot i que amb aquest avantatge de 4 punts de l'Horta respecte al Vistalegre. I a la part baixa de la classificació, si exceptuem el Martorell, doncs la cosa està que bull. Viladecans 28, Morella amb 31, Roquetenc amb 31, el Sitges amb 32, 35 punts se sumen Camp Clar i Cambrils, en fi, que aquí no hi ha res decidit. Toni, estàs mirant la classificació i t'agafa mal de cap.
Sí, m'agafa mal de cap. El passa que estava mirant la diferència que n'hi ha entre els Sitges i els quatre per sobre dels Sitges.
Sí, sí, 3 punts.
3 punts.
3 punts, sí, sí. El Camp Clar i el Cambrils, com dèiem, 35, el Torreforta 36, són 3-4 punts.
Sí, per això és molt interessant el partit del diumenge que ve dels Sitges, perquè sumant els 3 punts te col·loques allà i està clar, el Sitges té que aprofitar els 3 partits que té a casa, no pot, no té cap marge allà d'error, té que guanyar els 9 punts i sumar algun puntet a fora. Si ho fa això, el Sitges l'any que ve jugarà la preferent, si no, doncs ho veurem a la primera territorial. El que passa que a veure a casa sí que té que assegurar els punts. La llàstima és el partit que va perdre amb el Vistalegre. Aquí és la llàstima, perquè jo penso que ahir el Sitges va donar una molt bona imatge, el Sitges va mereixer guanyar, però és el que parlem de a Can Contrari troba moltes dificultats, moltes adversitats, això influeix també en l'arbitratge i ahir el Sitges, tot i jugar millor, va acabar perdent.
Doncs sí, el futbol, com dèiem al principi, no fou just ahir amb la Unió Esportiva Sitges, tot i que, bé, ara parlarem del partit, jo continuo pensant que el camp del Canyelles és un dels més difícils de la categoria, per tot, per com és el camp, per com és l'equip, per com apreta el públic, per com pot condicionar segons com en l'arbitratge, en fi, aquest poti-poti que va fer que ahir al cap i a la fi el Sitges tornés de 8 cap a casa. Molt bones sensacions. A mi l'equip d'ahir em va semblar aquell equip que també va empatar al camp del Rocatenc. Aquell punt també en el seu dia ens va deixar una sensació una miqueta agradolça, perquè el Sitges va tenir molt a prop la victòria, fins als minuts finals va ser quan el Rocatenc va poder igualar el marcador, però molt en la línia, no? Un partit d'aquells de lluitar, de frec a frec, de cos a cos, un partit molt físic, un partit en el que el Manel va haver de fer algunes petites variants en l'onze d'ahir, per exemple, recuperat Carlos Jacques, ahir el Carlos va ocupar la posició més avançada, va actuar de punta en gairebé la major part dels minuts. Rafita, després de la lesió del David Arenas, va ocupar el lateral esquerre. Pensem que va complir mentre va estar al camp, perquè al minut 47, tot just quan es duien un parell de minuts de la represa, l'àrbitre li va mostrar la segona targeta groga. Però, en línies generals, el Sitges ahir doncs, va donar la cara en tot moment, va començar marcant un gran gol d'Àlex Gaitán al minut 64. Jo li deia al Toni, és massa aviat, però bé, al cap i a la fi el Sitges començava marcant, s'avançava al marcador i bé, a partir d'aquí doncs, va arribar una miqueta la remuntada del Canyelles, que també va jugar l'últim tram del partit amb un home menys, és a dir, que tant el Sitges com el Canyelles van quedar amb 10 jugadors damunt del terreny de joc. Però el Canyelles, si una cosa bona té, és això, que vinga, som-hi, tots a dalt, i Canyi, Cristian Canyi, el màxim golejador del conjunt local, va ser l'artífex dels dos gols que li van donar la victòria al Canyelles.
Sí,
sensació molt agradolça.
Sí, perquè pràcticament el Canyelles va arribar dos cops i va marcar dos gols, no? Jo penso que el desgast del partit el va portar tot el Sitges.
Sitges va tenir també un parell més bones,
Molt bones.
Un xut de Carlos Jacques que va sortir llepant el travesser,
sí,
i també
era boníssim.
Una rematada de Guzmán tot sol, va intentar
amb el cap,
sí, ficar-li per sobre del porter i va sortir massa desviada, però amb el 0-1 el Sitges i amb l'1-1 també va tenir bones ocasions, eh?
Sí, sí, el Sitges va tenir ocasió per a poder guanyar el partit, el que passa que van estar més acertats ells, perquè de fet el Sitges va tenir més ocasions que ells. I
sí, ells pràcticament dues, les dues.
Les dues, un, el primer gol, a mi ja me donava l'efecte, i mira que nosaltres estàvem des de l'altra porteria, i era molt difícil, però jo vaig veure que el que rematava estava sol totalment, i doncs això es va que sigui molt la banqueta del Sitges, els jugadors del Sitges, fins i tot el porter del Sitges va veure una groga protestant aquesta jugada del gol d'ells, que per mi era un claríssim i per tots fora de joc, que en aquest cas l'àrbitre doncs sabia el que es jugava i va donar gol, no? Aquí ja va començar ja realment el mal arbitratge d'aquest senyor, que fins aleshores no estava fent del tot malament, però tampoc se descantava més bé al costat dels locals que no pas dels visitants, no? Se va protestar també dos jugades de Gaitán per la banda, una, un clapanal que van veure tothom.
Però és allò que passa, com que el jugador no cau...
Clar, el jugador no va caure,
l'àrbitre no xiula.
Lo va enganxar bé, va caure, l'àrbitre no va xiular i això va ser molt protestat. Que l'àrbitre en cap moment va ajudar res al Sitges, tot el contrari. Jo penso que fins i tot l'aportació del Rafa ahir va ser molt acceptada i jo crec que les dues tàctiques que va veure, una, l'àrbitre se la podia estudiar perquè a cap i a la fi era la primera jugada que tocava el Rafa, doncs li mostrava la groga en la primera jugada i pràcticament no hi ha fet falta. Em sembla que va ser una pilota que li va anar a la mà o alguna cosa així, li va ensenyar la groga i bueno, això ja va començar a marcar. Jo penso que el plantejament del City va ser molt correcte. M'ha agradat molt el Jacques allà com últim amb el nou a l'esquena, com últim
esbarallant-se amb la defensa,
se va esbarallant tothom amb el porter,
mai millor dit.
Va fer una tasca molt bona el Rafa. A mi me va agradar molt perquè a més és un jugador que porta sortir amb la pilota circulada, això és bo pels Sitges perquè surt amb la pilota controlada. L'aportació del Rafa per mi va ser positiva. Llàstima que la segona part, degut a la segona targeta, no vam poder veure. El Sitges va jugar molts minuts amb 10 jugadors, tot això fa un cúmul de circumstàncies que fa que el Sitges ahir va mereixer guanyar els 3 punts, però no els tenia que guanyar, els tenia que guanyar el Canyelles. Té un jugador tan important,
tan resolutiu,
exacte, de cara a porta com és aquest jugador, i doncs el seu golejador, i evidentment el Sitges ahir va venir de 8 en un partit que jo penso que el Sitges va fer menys com a mínim per sumar. com a mínim per sumar, que per mi els tres punts eren dels Sitges, eh? Tal com si el partit no jugava els punts, el Sitges s'aporta els punts.
Sí, però malauradament el Canyelles va acabar sumant la victòria. Cristian Canyi, el màxim golejador, va fer dos més, parlàvem divendres d'aquest jugador, del perill que podia suposar, i bé, dels 16 que tenia abans de jugar aquest partit, n'afegeix un parell més, ja són 18, per tant es troben al top de màxims golejadors de la territorial preferent.
I curiosament, jo me recordo que jo vaig fer un comentari amb tu d'aquest jugador que vaig dir, aquest té, a veure, marca gols, però no m'acaba de convèncer, lo veig molt tot por, ni tu em vas dir, compta amb aquest jugador, compta que és el màxim realitzador.
Sí, sí.
Doncs compta, perquè va marcar dos gols, sí, que el va donar el triomf.
I els dos gols, si no m'erro de cap, el primer una centrada,
sí,
i el segon també va venir d'una falta,
sí,
al lateral de l'àrea. Al cap i a la fi, el Canyelles va sumar tres punts que li permeten ja pràcticament tenir assegurada la permanència en aquesta preferent, i els Sitges, com dèiem, Toni, haurà de rascar molt aquí a casa.
Sí, sí, a casa.
Aquí a casa encara li queden tres partits, han de passar encara Campclar, Cambrils i Morell, els tres conjunts de Tarragona. Fora, doncs, bé, ja és una altra història.
Queden, Viladecans.
Sí, Viladecans. A partir de Viladecans, el proper 2 de maig també és importantíssim, és clau, tant només com el que ho va ser la temporada passada, sí, que el Sitges també es va jugar la vida allà en aquell,
sí,
camp,
sí.
Curiositats de la vida.
Sí, sí.
I els dos últims desplaçaments, a Terres Lleidatanes, Cervera i Alcarràs, uf.
Sí, són complicats.
Complicats.
Potser
complicats.
Més Cervera.
Sí.
Alcarràs jo crec que pot esgarrapar alguna coseta, però jo crec que l'objectiu té que ser Viladecans. Viladecans és un rival directe. Lo guanyes i pràcticament dons un cop de respir, no? Perquè respires i fort, no? Després ja te queda la recta final i tens que anar per això. Lo més important aquest diumenge és guanyar els tres punts, després anar a Viladecans sumar. Són 6 punts.
Sí, sí. Aquests propers 6 punts
poden salvar els Sitges.
S'entenen com a claus. En fi, parlàvem en acabar el partit amb Manel Rodríguez, un Manel Rodríguez trist i bé, dolgut al cap i a la fi per aquesta derrota quan l'equip ho havia fet tot per guanyar.
Sí, sí, sí. Aquests partits que te'n vas amb una cara de tonto increïble, no? Però... ni quan ho fem millor ni quan ho fem pitjor no tenim massa sort, i avui s'ha repetit la història.
És que fins i tot amb l'empat a un l'equip ha tingut un parell d'ocasions boníssimes, una del Carlos, una altra del Gus, és que ni així.
Sí, sí, no, hem tingut les ocasions amb l'empat, per guanyar, i, bueno, i després el gol que ens fan, el primer gol, és una jugada que és increïble, que l'àrbit deixi jugar com deixa jugar, bueno, és increïble, però bueno, és el que diguem, avui no hem tingut la sort per guanyar el partit i no l'hem guanyat.
Feien falta avui els punts.
Sí, ho teníem bé perquè el partit s'havia posat bé, inclús en 10 jugadors estàvem portant el domini del partit, teníem el control, els teníem morts i al final, mira... se'ns ha escapat un partit que no s'hauria d'escapar mai.
Un partit molt físic, ja ho sabíem, com era aquest camp, com era aquest equip, molt físic, però l'equip, repeteixo, avui no ens cansarem de dir-ho, ha estat més que mai a l'alçada.
Sí, sí, no hi ha res que recriminar a ningú, tot ha sortit com ho teníem previst, hem fet el gol, hem tingut les ocasions per fer el segon, passa que és complicat lluitar contra coses que a vegades no t'expliques, no? Ara aquesta última jugada amb el Gaitán, a la mateixa jugada li fan dos penals claríssims i a l'àrbit, encara que no caigui en terra, és penal, li estan fotent patades per darrere dintre de l'àrea, és una cosa increïble. I bueno, l'expulsió del Rafa, i bueno, és que és tot, no? No es busca excuses, però la veritat és que avui no ens hem merescut aquest resultat.
Ells dos vegades que han arribat, dos gols.
Sí, però bueno, sí, potser el segon gol sí que ens agafa una mica descomposats a darrere, i potser és una jugada que sí que hem pogut fer alguna més, però el primer gol és un fora de joc de 4 metres i es deixa rematar sol i no pita res, i bueno, ja està.
Bueno, és poc consol, però si l'equip segueix en aquesta línia arribaran els resultats. Esperem, imaginem, volem pensar així.
Sí, el que passa que el que passa és que evidentment ens tenen punts i no és un consol relatiu aquest, no? Nosaltres ho estem dient tota la temporada, evidentment diumenge amb el Can Clar potser és el partit clau, no? Però avui també teníem si tu vols un mal menor, teníem un punt segur, no? Sí. I s'ha escapat fins a aquest punt.
El punt, si hagués arribat al punt, clar, s'hauria d'haver fet bo la setmana que ve, però no ha estat així.
Ja, ara ja, el que hagués pogut ser, no val per res, ara ja hem de pensar en el camp clar i continuar amb la línia d'avui i del diumenge passat i de molts diumenges. És que a l'equip no li pots recriminar res. Alguns partits que han jugat pitjor i els altres millor. Avui han jugat per guanyar. Des del primer moment els he fotut tres homes a dalt, els hem apretat, ho hem fet tot, però bé, el futbol és així de capritxós a vegades i ha anat així i no podem fer-hi res.
Tothom fa bo al seu camp per mossegar, per guanyar el partit com sigui. Tots menys nosaltres, com no crida ningú al municipal.
Sí, avui hem vist un exemple d'un àrbit cagat i que ha fet l'arbitrat segons li anaven dictant, no? Des de fora i des de dintre. És una llàstima, però la veritat és que l'arbitratge d'avui ha sigut lamentable i vosaltres em coneixeu, parlo molts diumenges i no dic mai res i no em queixo mai, però el d'avui és lamentable. És lamentable que juguin amb la gent així, perquè fins al cap nosaltres, si venim aquí i perdem, no passa res, però vindre i fer el partit que hem fet i amb la setmana que hem tingut de treball i que et vinguin i destrossin un partit d'aquesta manera, sap molt de greu.
La baixa del David, doncs, t'ha obligat a posar el Rafita al lateral, ha complert, si no hagués estat per l'expulsió, has apostat també per posar més adelantat el Carlos. Són variants que aniràs introduint en aquests últims partits?
Bueno, ara davant tenim un problema de la baixa del Marc. I a casa, bueno, el Gaitán et pot cobrir bé, perquè diguéssim que no és... Però davant del partit d'avui, l'opció del Carlos a davant era bona, perquè sabíem que s'havia de lluitar molt, s'havia de treballar molt el joc aeri, el Carlos és un tio que no s'arruga mai, i era una... De fet, ha anat molt bé, vull dir, penso que ha sigut un encert. La decisió, el problema, ja dic, amb el Gaitán el deixaves amb una banda que també està menys marcat i, bueno, ja et dic, ens ha sortit tot com ho teníem pensat i no, el problema no ha sigut aquest, el problema ha sigut que avui no havíem de guanyar i no hem guanyat.
El Marc té per massa més o no?
No ho sabem, estem pendents encara de la... Ell està millor, s'ha de fer unes proves, el genoll, aviam si el genoll el té bé, si el té bé doncs ja podrà començar a entrenar. El problema és que té molèsties i com és el genoll que ja va tindre, el van operar, doncs està una mica encara
insegur
i ell té por de forçar i davant d'una situació així no podem forçar-lo, no.
Doncs pendents encara de la baixa de Marc Gargallo, problemes físics, problemes al genoll que l'impedeixen de moment doncs poder ajudar l'equip. Des del vessant, crec que més important, com és el golejador, estem parlant del màxim realitzador de l'equip, Toni, seria important poder-lo recuperar almenys per aquesta recta final que li espera als Sitges.
Sí, clar, és un jugador molt important, no?, pels Sitges, perquè és el seu golejador. Home, recuperar-lo en aquesta recta final l'aniria com anell al dit als Sitges i al Manel i a tot l'equip.
Sí, però clar, com aquell que diu, ja ha perdut un mes de competició,
clar,
ha d'agafar un altre cop
el ritme, clar, ja ens trobem
tot just quan l'equip ara necessita tot.
Sí,
tot
sí.
I més.
Sí, el que passa que jo penso que l'aportació que pot donar el Jax allà portant el nou a l'esquena i la que pot portar Àlex Gaitán, que per mi és un dels jugadors més importants que té el Sitges ofensivament,
sí,
doncs pot ser molt interessant. Clar, el que passa que Àlex Gaitán té aquelles dificultats sempre quan juguen fora d'aquí, de lo que és Barcelona i Sitges i les Rodalies, té aquelles dificultats que no lo veiem tant a fora que a casa, no? Però bé, és un jugador molt important per casa, és un jugador que li pot donar molt als Sitges, i té que seguir en aquesta línia als Sitges, sumar els 3 punts al diumenge, buscar els altres 3 punts a Viladecans i anar partit a partit per sumant, perquè ara sí que ja, si no suma malament, té que sumar.
I repetim, els propers 6 punts esdevenen claus.
Però claus,
Clar, si el guanyes, l'empates a 35 punts, clar. I
li guanyes també l'Average, perquè allà vas guanyar 0-2, i el Viladecans també, si aconsegueixes guanyar-lo allà, ja el vas guanyar aquí 3-0 en un dels millors partits de la temporada, també el deixes més enfonsadet. En fi, són 6 punts molt importants. Molt importants.
Molt.
Pas a pas, però, el proper, aquí a Aiguadols, davant el Camp Clar. En fi, així estan les coses a la Preferent, així doncs li estan anant les coses a la Unió Esportiva Sitges. Es patirà pràcticament fins a l'última jornada, però el patiment és bo si la cosa acaba bé. Seguim endavant, més futbol, més resultats. Analitzem d'aquí uns moments com estan les coses al grup tercer de la Primera Territorial. I aquesta 28a jornada ens deixa els següents resultats. Penya Barcelonista 5 Roses 1, Penya Barcelonista Anguera 1, La Guàrdia Joventut Prat, partit suspès al minut 72. Va haver una miqueta d'espès i clar en el camp de La Guàrdia, amb resultat momentani de 2-1 pel conjunt de Sant Vicenç dels Horts. La resta de resultats són el Sant Joan d'Espí 2, Sant Mauro 1, Cervelló 1, Vallirana 2, Espluguenc 2, La Múnia 3, Barceloneta 6, Marianao B 2, Vilanova B 3, Martinenc 0, Suburense 3, Carmelo 3 i Ribes 0, Bas i Espirall 0. I atenció a aquest triple empat al capdavant de la classificació, tot i que liderada de moment pel Martinenc. Martinenc, Barceloneta i Penya Barcelonista Anguera, tots tres amb 55 punts, seguit del Joventut Prat amb 47. Però atenció, perquè si el Joventut Prat aconseguís guanyar el seu partit amb La Guàrdia, de moment el va perdent, repeteixo, per 2-1, es col·locaria amb 50. Sant Mauro 44, 42 per Espluguenc, Vallirana 41, Carmelo 40, 39 per Bas i Espirall, 37 per Cervelló, 35 sumen la Múnia i el Sant Joan d'Espí, 34 punts el Vilanova B, que és 13, la Penya Barcelonista 5 Roses 14 amb 33, el Suburense, atenció, és quart per la cua amb 31, té a només un punt el Ribes, que en té 30, 26 per La Guàrdia, però atenció, perquè si La Guàrdia acaba guanyant el seu partit amb el Joventut Prat en sumaria 29, per tant s'apretaria encara més la cosa, i el Marianao B ja QE destacat amb 15 punts. I també produeix una mica de vertigen, Toni, mirar aquesta classificació, eh? Com s'estan apretant les coses en aquesta part baixa de la classificació. Com d'interessant també està la lluita per pujar, amb aquest triple empat a 55 entre el Martinenc, la Barcelonesta i l'Anguera, però aquest Sobrense quart per la cua fa patir.
Sí, fa patir molt, i ahir era un partit molt interessant pel Sobrense, era d'aquests que anomenem sense marge d'error i guanyar els 3 punts. El que passa que no s'aconseguia, se sumava un, el mal pitjor va
en
ser
en altres aquest. Circumstàncies, un punt és bo, però en les d'ahir, en les actuals, no.
No. I més tal com va anar el partit, no? Un partit que va començar molt boig, un partit que se va adelantar a ells i que el Sobrense va saber capgirar i fins i tot va poder guanyar, no? Però això es complica moltíssim, i a més tenen en compte que jo ara estava fent un càlcul de los 6 partits que li queden al Sobrense, 3 que juga aquí.
Els d'aquí són duríssims.
Té que jugar amb els 6 primers.
Sí, els d'aquí són
duríssims.
Té que
jugar amb els segon i tercer.
Sí.
I el sisè.
Aquí ha de venir la Barceloneta, la Penya Anguera i el Joventut Prat.
Segon, tercer, sisè.
Sí.
Però és que després te la tens que jugar també a camp contrari amb tres rivals. Un ja està pràcticament equip de la segona territorial, que és el proper desplaçament del Sobrense.
Marianao.
Però és que després tens que anar al camp del Cinco Roses guanyar, que el Cinco Roses nos treu un punt ara per ara.
Sí.
I després tens que anar...
Dos punts.
I després tens que anar al camp del Vilanova i guanyar, que ara per ara el Vilanova nos treu 3 punts, està sortint de la cua. La diferència és que fa 3 setmanes el Vilanova estava a 6 punts del Sobrense i ara està a 3 punts.
Sí, per clar. Què?
Perquè el Vilanova ha fet els deures, ha guanyat dos partits.
Ha fet 6 de 9 dels últims 3 i el Sobrense ha fet 1 de 9.
I clar, la diferència està aquí, no? I clar, el problema és que de los últims dos partits que el Sobrense ha jugat a casa, tan sol ha aconseguit un punt.
Sí,
i estem parlant en un moment
vital.
Molt vital, perquè t'estàs jugant el fet de mantenir la categoria o perdre-la. I això complica tant el Sobrense que, doncs, si no suma la setmana que ve, no suma, té que guanyar els 3 punts al camp del darrer classificat, doncs es complicaria encara més, i ara les coses pinten negres.
De moment, la sensació era que, bé, que l'equip està fotut, que l'entrenador està fotut, que tothom està molt fotut, però bé, queden 6 jornades, queden 18 punts, s'ha de tirar endavant com sigui i sumar els 3 punts al camp del Marianao. Bé, i jo ara recordo, i ahir també en parlàvem amb el Jordi fa uns mesos ens deia, tant de bo arribi a final de temporada i no estem en situació de vida o mort, perquè si no ho passarem malament, per com és l'equip, no? Perquè és un equip que potser no està acostumat a jugar amb aquesta pressió, i bé, ahir ho va tornar a recordar. No m'agrada veure l'equip aquí perquè coneixo com són els jugadors, i bé, ho passarem malament, però... Noi,
lo que ja.
Ens ha tocat viure aquesta circumstància i repeteixo, el camp de Marianao s'ha d'anar per totes, a sumar els 3 punts i després aquí rebre la Barceloneta, no?
És que el problema és aquest, no? Perquè aquí el municipal és el gran problema. Jo penso que és la gran assignatura pendent d'aquest equip, perquè aquí tots els equips d'entitat han sumat.
Ja sabíem que el Carmelo seria un rival difícil.
Tots els equips d'entitat, d'una miqueta d'entitat han sumat. Els que no han sumat ha estat, doncs tu ten en compte que per aquí ha passat el Ribas, ha sumat, ha passat. L'únic equip que no ha sumat ha estat el Vallenana, que per mi ha estat un dels equips que m'han donat que m'ha donat millors sensacions, i en canvi aquí va perdre, però va ser en un bon partit a la recta final del Sobrense. Però els altres gairebé tots han sumat. I què passa? Que ara te queda 3 rivals amb molta entitat que tenen que venir al municipal, que s'està jugant la vida, que tu te la jugues, però clar, evidentment la balança se descanta al costat d'ells, perquè aquí el Sobrense, el municipal, en aquest campionat doncs ha tingut molta dificultat per guanyar els punts, i això fa que cada vegada sigui més difícil la situació per Sobrense, perquè evidentment un no és tonto, mira la taula, mira el que li queda i pensa, anem partit a partit, perquè si tinc que mirar això me fa molta por.
Sí, fa agafar, no direm que cagarrines, però gairebé. Ahir el Sobrense va fer una cosa molt difícil, que és capgirar el gol inicial del Marianao, del Carmelo. Uh-huh. Es va avançar 0-1 en gol de Ramon. Dos gols molt macos, un de Toni Salido, que ahir mentre va estar al camp doncs va ser un jugador clau, i el 2-1 de David Granados... va tornar a empatar el Carmelo, llàstima, i bé, el 3-2, gol de l'Ignasi, que va fer doncs un partit molt complet, els últims minuts ja estava
fos.
Uh-huh. Però totalment. El 3-2 que arribava, només començar la segona meitat, tornava a donar aire a un Sobrense que bé, no va acabar de matar el partit, potser, i quan el tenia ja a punt de matar-lo amb el penal molt ben provocat pel Dani Lozano, que clar, el Dani Lozano tenia dues opcions, ho vam comentar quan va acabar el partit, en el mama amb el porter, doncs
marcar
o intentar sortejar-lo i que el porter et faci penal, com així va acabar succeint. A partir d'aquí es produeix la curiosa circumstància que el Carmelo ja ha fet tots els canvis i que evidentment un jugador de camp ha de fer de porter. I resulta que aquest jugador de camp doncs
es diu Quillo,
sí, i va fer un partit extraordinari,
sí,
sota
sí,
pals
sí.
Va aturar el penal de David Granados, que probablement, no ho sé, se li hauria de preguntar amb ell, es va confiar en excés,
jo diria que sí.
Va treure una mà en el llançament del córner
milagrosa. Següent,
sí, una mà miraculosa que era ja pràcticament el quart, i bé, encara es va atrevir a pujar a rematar i a llançar una falta, és a dir, pràcticament li va sortir a ombros, com aquell qui diu.
Sí, clar, com la cosa l'havia sortit bé, doncs això el va encoratjar a fer un partida, i curiosament va ser un jugador que havia sortit minuts abans
del penal, de la banqueta.
I doncs realment li va arreglar molt bé els mobles al Carmelo, perquè a partir d'aquí, doncs, és que a més el Carmelo volia empatar, se lo va creure que podia empatar, i va empatar.
Sí, va empatar a la sortida d'un córner al minut 92. Els dos equips ja jugaven amb 10. Expulsió de Marc Auger.
Segona consecutiva.
Sí, la segona consecutiva que pateix el lateral del Sobrense. Ells també van acabar amb 10 jugadors, però bé, aquests equips tenen això, que hi van, i bé, algunes cosetes també de l'arbitratge que no van agradar gens a la banqueta del Sobrense, tots aquests condicionants van acabar fent que el Carmelo s'endués aquí un punt molt celebrat per ells.
Sí,
i,
molt.
I bé, i el Sobrense que no, que la sensació era que fins i tot com si s'hagués perdut el partit.
Sí, no, és que aquesta la sensació que donava quan tu vas sortir de pràcticament on estàvem nosaltres, veia les cares de tothom,
i
doncs la cara ja ho deia tot, no? Fins i tot donava aquell respecte, no? De dir, bueno, escolta, és un punt més, no? Però és un punt important, però és un punt molt poc, per lo que ahir el Sobrense necessitava, que eren els tres, no? Ara es té que anar a jugar al camp del Marianao, allà el Sobrense té que anar a sumar els tres punts i esperar. Ara sí que cal fer vol tòpic d'anar partit a partit, perquè ara això sí, aquí no pot perdre punts, perquè clar, si el que guanyes fora lo perds aquí, en aquesta recta final que tothom guanya i tu no sumes, malament.
I ahir, com escoltaran, el Jordi va haver d'arriscar perquè va treure el Toni Salido amb problemes físics, el Mario també amb problemes físics, el David Rossell amb problemes físics. Clar, al final del partit tant el David com el Toni van haver de ser substituïts perquè, bé, són jugadors que arrosseguen o arrossegaven molèsties. En qualsevol cas, s'ha d'arriscar, i com diu la dita, qui no arrisca, no pisca. Jordi Serra, ahir un Jordi Serra capcot, lamentant-se evidentment de la situació, però al cap i a la fi amb ganes de tirar això endavant, que és el que tenim tots.
Pues no, avui estic trencat, avui és d'aquells resultats que realment pues, fan mal, perquè tens el 4-2, a més amb expulsió del porter, i es fica un jugador de camp, i bueno, quan tenim el 4-2, com bé has dit, pues, fallem un penal, a sobre la següent jugada tornem a tenir una altra clara ocasió i el porter la torna a treure, i bé, ens han començat amb el seu joc, pues, han ficat a part del nou, han ficat un altre jugador més alt encara al mig, han començat a penjar pilotes, l'equip s'ha defensat bé, l'Albert ha estat correcte, però bueno, una jugada puntual, pues, ja cap al final ens han marcat el tercer ja sense l'empat, sense poder fer-hi ja pràcticament res, perquè no hi havia temps per res més. Bé, doncs res, és un dels partits que realment fa mal, no? Perquè tens els tres punts, és una victòria important, perquè els rivals doncs van guanyant tots, si guanya el Ribas doncs ens ficarem en zona de descens, i l'equip estarà, tot i que ha fet per mi bons minuts de joc i amb la pilota al peu, sobretot després de remuntar el 2-1, hem fet bones jugades, però després amb una errada nostra, amb una falta, ens han empatat, o sigui, una falta que hem tirat sense tot ni son, després al saque del porter ens han guanyat l'esquerra, ens han empatat a dos amb un altre gol de definició ràpida, no? Que ens agafen amb una simple pentinada. L'equip s'ha refet, ha jugat a la segona part, ha marcat ràpid, hem defensat després bé, després de, per mi, la rigorosa expulsió del Marc, rigorosa dic perquè als 5 minuts de la primera part hi ha hagut una jugada escalofriant però tremenda davant de la banqueta nostra, que li haguéssim pogut trencar el turmell, i ha sigut groga igual, no? Després no vull ficar a parlar de criteris arbitrals, però és que cada vegada que hi havia era una falta en contra nostra. Els últims 10 minuts ells han sabut fer aquest joc, nosaltres hem pecat de fer faltes que per mi algunes podien ser i altres no, i al final en pilota pues, aturada ens han marcat, no? Que és el nostre etern problema. Ara el Sobrens està marcant gols, però ens han marcat molts, i aquest és un hàndicap.
Es pot haver confiat el David a l'hora del xut al penal? Situació en què el porter titular o el porter doncs, no hi és, es fica un jugador...
No, tots a la banqueta eren molt optimistes, però aquests penals són els que s'han de ficar dins, no? I la veritat és que jo aquí sé que el que tira el penal és el que té la responsabilitat, però crec que hagués tingut que xutar una miqueta més a trencar, no? Una miqueta més a assegurar, quan el que he volgut fer és adornar-se una miqueta, és el que tira els penals, la responsabilitat la té i quan anem amb resultat a favor o en contra, i avui pues, no ha marcat, no? És una putada, perquè és una putada, perquè ens sobra, després hem tingut dues ocasions claríssimes i al final pues, ens han acabat empatant, i això pues, avui sí que sembla una derrota, no? Perquè tal com t'empaten i tal com tens el vestidor anímicament ara mateix, pues, s'ha de fer una ràpida neteja de cervell i pensar en el partit de Marianao, que torno a repetir, que serà una altra guerra. No ens pensem que per ser colista bastant destacat i pràcticament ja van perdre la categoria, que serà fàcil. Serà un altre partit complicadíssim.
L'equip pot començar a notar aquella excessiva tensió, aquella excessiva pressió de veure's a baix, de que les coses no surten. Probablement ara ho estàvem parlant aquí fora, no? El penal, si el Sobrens hagués estat doncs, molt millor classificat, hagués entrat.
Segurament, sí, estic totalment d'acord. Segurament si estiguéssim salvats marcaríem amb el cul, faríem jugades de xilenes i ens sortiria tot bé, no? Jo el que em feia por realment és el que està passant, no? Que quan entra un equip tan jove com el nostre, un expert, i que ja veieu que el que ens superen els altres rivals és per l'experiència, per saber jugar a la primera regional, no? Una miqueta de tirar-se, de parar el temps. El fet de parar el temps, que ha estat parant el temps tota l'estona, pràcticament a ells, els ha favorit, perquè al final l'àrbitre ha llegat 7 minuts i pràcticament a l'últim bufec, no, ens ha marcat el gol. Això, doncs, nosaltres el que estem patint és això, i aquests nervis poden entrar, efectivament. Si a més el Ribas, com crec que pot passar, guanya amb l'Espirall, ens ficarem en problemes serios. Però bé, que confio en aquest equip com vaig confiar l'any passat, quan ja pràcticament ningú no donava un duro per l'ascens. Ho vam aconseguir amb remuntades bones, però bé, hem de saber parar aquests partits i saber que els penals o les faltes no s'han de tirar a col·locar quan no tenia porter suplent aquest equip. Fet internacional, realment.
No hem de mirar el calendari. Suposo que ara hem d'aplicar un dels molts tòpics futbolístics, no? Partit a partit, i sé que és poc consol, però el punt d'avui s'ha de fer bo la setmana que ve.
Sí, bueno, o sigui, ens va passar en un partit aquí que vam empatar aquí a casa. Després ho vam fer bo guanyant el camp de l'Espirall, no? Avui va ser un punt que al final va ser profitós, però avui és que realment la situació és que teníem el 4-2 i podíem disfrutar de 7 o 8 minuts una miqueta tranquil·lets, i al final hem acabat perdent dos punts que eren l'hòstia de bons, no? És que avui costa molt aixecar-se, i sé que demà serà un altre dia, que els jugadors ho miraran d'una altra manera, però és un cop dur, i a més aquí a casa, que ja pràcticament tenien 3 punts, amb un equip rocós i difícil. La veritat és que té bon equip el Carmelo de mig al camp cap endavant, i saben jugar a primera regional. És el problema que, repeteixo, tenim nosaltres.
Déu-n'hi-do les dificultats que té l'equip per guanyar el municipal, eh?
Sí, per guanyar el municipal i guanyar fora. Vull dir, aquest any tenim complicacions per guanyar tot arreu. El Carmelo, a més, era un equip que, a part, aquest terreny no se sent gens incòmode, perquè és un camp, si veieu, doncs, de les mateixes dimensions que el seu. Això ho havíem parlat. La veritat que l'equip els primers 10 minuts no ha estat fi, però per mi, ja et dic, la primera part hem fet 20 minuts bons, hem marcat dos gols amb jugades trenades i maques, doncs que ens marquen sempre amb molta facilitat, i no dic només per la tasca defensiva, sinó dic perquè a vegades no s'apreta dalt, a vegades tenim dubtes a la sortida de la pilota, es perden pilotes al mig del camp molt perilloses, i això ens costa gols. Vull dir que hem de saber parar-ho, sinó aquests 6 partits seran un patir constant, no? I suposo que per vosaltres també porteu aquest matí patiment, avui patiment a la tarda, i també convé que és convingut 10 minutets de tranquil·litat amb el quart gol i no ha arribat. Això ha sigut la gran cagada.
La situació t'obliga a anar a sumar a Manianà al Poblet, perquè si no, després sí que les començarem a veure negres ja, no?
Sí, perquè bueno, després de Marianao, com bé dius, ens ve l'Anguera, que encara està lluitant per les possibilitats que té de ser. És un equip molt, a part, molt ràpid i molt dinàmic, que vam veure ja que ens va fer molta mal. Però bé, no hem de pensar més enllà, com deia el Pitu, del partit següent. El proper partit és Marianao, un equip jove, un equip que peca, suposo que de lo mateix que nosaltres, però amb més problemes, no? Però que ningú equip l'ha golejat, ningú equip li ha ficat 7 gols, ningú equip li ha rigut, no? Vull dir que nosaltres, si ens pensem que anirem allà i serà facilíssim, ja podem, jo sempre ho dic, anirem erradíssims, no? Perquè serà complicat i hem de treure els 3 punts, i ja sigui com sigui. I si per això també, repeteixo, estem encara treballant per incorporar potser algun jugador que ens pugui venir bé, perquè hem de salvar-nos, i ara doncs, hem d'anar tots a una unitat i sobretot tirar això endavant.
Jordi, per acabar, ho vas recordar en el seu dia i ara ho has tornat a recordar, i ho recordo aquelles paraules exactament: no vull veure'm a baix quan sigui el tram de regidor de temporada, perquè si no ho passarem malament.
Sí, està clar, jo us vaig dir que ens veiem al diari amb el triangle al costat, l'equip ho nota, no? Encara que sembli mentida, els nanos ho miren, ho segueixen, amb el Toni més, perquè a vegades pues, ell fa alguna crònica més que altra. Jo li he comentat que ells us llegeixen molt, us escolten molt, i llegir el diari demà i haver guanyat avui que ha sigut molt important, no? I ara veure's com van els resultats, però la veritat és que últimament, a part de que nosaltres no traiem punts, els resultats estan siguent totalment negatius, i continuo repetint, un equip que es veu allà baix, ja sabem del cert que, i a part si vens de dalt, si estàs a dalt i si estàs a baix i vas pujant, mira. Però bueno, estem en una zona preocupant.
Avui has tingut que fer dos canvis per lesió, la de Toni Salido i David Rossell. O podràs comptar amb ells per la propera setmana, o com està la cosa?
Bueno, avui hem optat per arriscar. Ningú dels tres que estaven jugant estaven per jugar, ni el David Rossell, ni el Salido, ni el Mario. Per circumstàncies, el Mario té un jugador del partit, no? I és un nano pues, que té un problema físic aquí darrere, que li va molestant una miqueta de pubis. El Salido hem arriscat i ha fet una mitja hora molt bona, però bueno, és el que ha aguantat. I el Rossell havia entrenat un dia en dues setmanes, però hem cregut convenient de cara a tocar apostar fort, no? Per la setmana que ve el Rossell segur que no està perquè té un viatge pendent, si el volcà amb aquesta erupció ho permet, se'n té que anar fora. I el suposo que el Salido sí que el podem recuperar, però bueno, el Salido sabem que el recuperarem per mitja hora, tres quarts, només. Però bé, ja veieu que aquí a la grada també teníem ple de jugadors que poden aportar-se granet de sorra, no? Callejón, l'Andreu, el Dani Abril, els jugadors no en falten i potser pues, que no tinguem alguna sorpresa també de cara a la setmana que ve.
Doncs vinga, per què no, amb l'alegria que ens proporciona sentir la música de la Fundació Antonio Manero, encarem aquesta recta final del Sobrense, no, Toni?
Sí, sí.
Marianao, després rebre aquí la Barceloneta.
Barceloneta.
Va, és igual.
Marianao.
És igual, Marianao.
Proper...
I ens parem aquí.
Propera estació.
Sí, sí, propera estació, Sant Boi.
A veure si allà suma...
La baixa segura, com digui el Jordi,
David Rossell.
De David Rossell.
Pot aportar també el seu moment Toni Salido.
Toni Salido.
Però en fi, moltes coses tenen que canviar. És important l'equip del Mallorca, a mi m'agrada molt ofensivament, defensivament és un
aquí
equip.
Aquí es va guanyar el partit.
Plorant,
Sí, sí.
Plorant, Amb un gol, si no recordo malament, l'últim lo va marcar Marruller.
O el Xavito. Xavito. Sí, sí, en el descompte.
Xavito va marcar...
Va ser un partit que va costar molt. Va costar molt. En fi, sense confiances, amb tota la pressió, és cert, però també amb màxima confiança s'ha d'anar aquest proper cap de setmana al camp del Marianao. Així estan les coses, El Sitges i el Sobrense patiran pràcticament fins que no acabi la temporada. L'Internacional, parlem del grup 8è de la segona territorial, va tornar a perdre 4-1 al camp del Vista Alegre B. En fi, l'Internacional que... ja no farà res més de bo aquest any, l'any que ve Déu
ja
dirà,
parlarem.
Ja en parlarem, això mateix, i molt interessant també, Toni, s'està posant la història del grup 12 de la segona.
Molt, molt interessant.
Tot i que ahir van punxar el Molanta i el Moja,
els dos, el co-líder.
El Moja va perdre 1-2, em sembla, cara
sí,
seva, amb el 1-2
amb el Monjo, sí, l'equip de Fernando León va anar... Fernando León, que curiosament és un gran amic del Fi Ferreres, l'entrenador del Cubelles. De fet, Fernando León havia entrenat fins ara equips de la base del Cubelles i també del Vilanova, i doncs ara està entrenant el Monjos, un equip que està fent una molt bona recta final. Ja va tenir les seves dificultats, el Cubelles, de guanyar el Monjos de Fernando León allà al camp del Cubelles. Va guanyar la segona part, perquè la primera la va guanyar el Monjos, i doncs ves per on aconseguia un gran resultat al camp del Moja, que fins aleshores era co-líder amb el Cubelles.
Sí.
I doncs aquesta jornada, després de guanyar 4-0 a la Joventut Ribatana, que patirà per mantenir la categoria de la Joventut Ribatana, doncs també està parlant d'una fusió entre la Joventut Ribatana i el primer equip del Ribes.
Carai.
També es parla de tot això, que potser la propera temporada n'hi haurà aquesta funció i desapareixerà la Joventut Ribatana. Això es parla, Això no és oficial. I bé, i el Cubelles surt beneficiat.
Cubelles... 65 punts del Cubelles, 62 al Moja i 58 ha quedat despenjat després de l'empat ahir del Molanta.
Molanta, que va empatar al camp del Masquefa. Camp complicat que ja també té que anar al Cubelles. Si el Cubelles suma ja els 3 punts, ja tan sol esperarà el Molanta, que té que anar al camp del Cubelles.
Sí, el Molanta que no pot fallar en aquestes 6 últimes jornades. És que no pot permetre's cap sessió de punt més.
No, perquè ara el primer lloc potser està massa car.
El té a 7 punts.
Doncs té que anar pel segon.
Sí.
I el segon sembla que ho té a 4.
A 4, sí. 62 té el Moja, 58 el conjunt del Molanta. En fi, així estan les coses també molt maques en el grup 12 de la segona territorial. Acabem repassant resultats de futbol femení. Molt bons resultats, per cert, perquè van guanyar els tres equips del Sobrense, la Levi Infantil, que va guanyar 4-0 al tancat, gols que van anotar en Raquel, que en va fer dos, Sílvia i Filu. El cadet juvenil, que també va guanyar per el mateix marcador, 4-0 en aquest cas davant el Sant Feliu, van anotar els gols Sílvia, Bea, Sofia i Esther, i el sènior, que es va imposar ahir al migdia aquí a Aiguadols 3-1 davant el Pardinyes de Lleida. Els gols del Subo van ser marcats per Marina, Laura i Nati. En fi, el sènior que continua lluitant per aquesta vuitena posició que li pugui acabar donant un ascens de categoria, perquè estem pendents d'aquesta reestructuració del futbol.
El dia 30, El dia 30 hi ha l'assemblea de la Federació Catalana de Futbol, i allà se sabrà moltes coses.
Doncs estarem pendents també d'aquesta assemblea de la Federació Catalana. Acabem. El nostre habitual repàs a la jornada futbolística ens serveix per posar punt i final al temps de descompte d'aquest dilluns 19 d'abril. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Tornem a més esports aquest dimecres a partir de les 4. El Pilotes Fora, el temps de la tertúlia futbolística. Per la nostra part, en res més. Moltes gràcies per la seva atenció. Que acabin de passar una molt bona nit. Adéu-siau.